a cap altre indret de la ciutat. Són Edita Navarro, de l'Associació de Veïns de la Calatrava, i Nina Parrón, de la de Canomunt.
El que volem, com heu vist aquí, és un bosc urbà, no una plaça enjardinada. Un bosc que sigui referent a nivell europeu i no una plaça per omplir-la de terrasses. Sabem que eren arbres madurs i que podien, però que podien haver viscut bastants més anys amb un tractament adequat.
Hasta no conseguir hablar con el alcalde y que consigamos que esa plaza sea la plaza que quiere el vecindario, el que vive allí, el que pasea por allí, el que lo habita, no vamos a parar.
Són les 12 i 4 minuts, amb més notícies a la 1 en punt.
Més informació a ib3notícies.com.
El dia a Mallorca. Amb Jaume Noguera.
Hola, bon dia, benvinguts. Són les 12 i 5 minuts. Durant la propera hora vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, parlarem de 2.000 animals atropellats durant l'any passat, segons l'Observatori d'Atropellament de Fauna Silvestre. És una verdadera barbaritat. Són gairebé 6 animals cada dia. Marts, conills, llebres, moixos... Hi ha un pot de tot i, francament, mos ha quedat sobtat aquesta, mos ha sobtat aquesta dada. 6 animals atropellats cada dia. Parlarem amb Samuel Pinya, director d'aquest projecte. També pegarem un bon fins a fa de nits, perquè com molts municipis estan mudant les canonades d'aigua potable i també de pluvials i tot el que significa mudar aquestes canonades d'uralita de fibrociment que tenen 50 o 60 anys i que arreu de Mallorca estan donant tant de problemes perquè hi ha moltes fuites d'aigua, se perd molta d'aigua. En Joan Ferrés parlarà també amb els pescadors, amb en Domingo Bonin, per saber quin és el seu estat d'ànim després de la normativa de la Unió Europea, que cada vegada és tipus més difícil d'anar els pescadors de Mallorca fer feina i dur peix damunt les pedres de les peixateries perquè nosaltres en puguem menjar. És una situació que se prenen decisions molt a lluny, però que ens afecten aquí a casa nostra. I per acabar parlarem de cinema, per d'un curtmetratge d'en Jaume Carrió, guanyador d'un Goya per Woody and Woody, que ha fet sobre les fotografies. Aquestes fotografies que un temps eren tan importants, les posàvem en un àlbum, eren una mostra com a de gairebé de respecte, i que ara duim el mòbil, ple, 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 de fotos, i moltes d'elles en format vertical, per la tirania de les xarxes socials. Ha fet un curtmetratge molt curiós titulat Les imatges varen arribar a temps, i parlarem amb ell sobre com hem evolucionat nosaltres a través de la fotografia. Molt interessant. Així que en Yolanda revisa la producció i en Rafa Andrés en el control tècnic. Començam el dia a Mallorca. L'home que va donar nom a tots els animals en el començament fa molt de temps. Men gave names to all the animals, cantava Bob Dylan. Posem aquesta cançó perquè, parlant d'animals, d'animals salvatges, d'animals silvestres, l'Observatori dels Atropellaments d'Animals Silvestres de les Illes ha tret els números de l'any passat amb un balanç que confirma que les nostres carreteres són un verdader perill pels animals. L'any passat se van registrar 2.051 atropellaments de 68 espècies diferents. Saludam Samuel Pinya, que és director del projecte. Samuel, bon dia, benvingut.
Bon dia, com anem?
Bueno, jo és que he quedat estès amb aquest estudi. Són quasi 6 animals diaris. Això és moltíssim. És a dir, cada 4 hores atropellen un animal a Mallorca. És molt, molt. Jo no sé si tu vares quedar igual d'estorat. Quan vareu saber els resultats?
Bé, en realitat, clar, nosaltres ho veiem això dia a dia, perquè la informació mos va arribant en temps reals, però hem de dir que això és una petita part del que està passant realment. Nosaltres no podem cobrir tots els atropellaments que s'adonen a totes les illes en el mateix temps, i això és una mostra realment del que s'ha documentat. Podríem xerrar aquí com de la punta de l'iceberg, no? que encara hi ha molt més d'animals que no detectam i que sabem que s'han mort, perquè això és el que sabeu a la carretera. Penseu que moltes vegades quan un animal col·lisiona amb un cotxe, l'animal queda, diguem, escupit cap a la vora via, queda de fora, aquests animals no se veuen. Clar. Per altra banda, depenent de l'hora que arribis, jo que sé, si l'animal s'ha atropellat al vespre, com és habitual a moltes espècies, un eriçó, per exemple, o una rata, o el que sigui, llavors, de matí a primera hora, hi ha com un seguit d'animals que patrullen les carreteres i agafen aquests animals per menjar. Vull dir, hi ha gavines que passen per davant per anar a menjar aquests animals, i aquests animals no els detectam. Llavors, aquesta xifra és gran, és important, però encara realment és molt més gran que aquesta.
Exacte. Això anava a dir, tot el que se m'ho deu escapar, i el que tu dius, animals que queden a sa vorera, animals que ni sabem que ens han atropellat, animals que per ventura ha vengut una gavina que se l'han duit. Efectivament, Mallorca suposa el 75% dels atropellaments, és a dir, d'aquests 2.000, podríem dir que 1.500, són a Mallorca. I clar, depenent dels hàbits nocturnes o diurnes, jo no sé si ni sol va més de dia o de nit, perquè clar, de nit, com tu dius, són més mals de detectar. O va la cosa a parella, aproximadament?
No, majoritàriament els animals que pateixen els atropellaments són animals que tenen molt d'ells hàbits nocturns. El motiu, sobretot, és perquè també l'espècie més afectada de totes és clarament l'eriçó de terra.
Pobret, clar, és que camina molt poc a poc l'eriçó. Clar, no és com un coni, clar.
I a part d'això té una particularitat seva, i és que la resposta davant d'una amenaça és fer-me una boia, no? Vull dir, per tant, si se fa una boia, per molta boia que faci, el cotxe passa per damunt.
Pobret.
I, evidentment, l'animal pues morirà per això. Però sí que és vera que tant de eriçons, conills, que també tenen activitat nocturna, tot i que també diurna, però llebres, marts, genetes, aquestes espècies tenen activitat nocturna i són de les que més solen tenir afecció en el cas d'atropellaments.
Clar, és que, perdona que faci distincions, però mars i genetes que no en queden, això sí que és que encara me fa més pena, perquè mars i genetes ja fa anys que no en veig, i si en damunt ens atropellam, això sí que m'apareix molt, molt, molt greu, perquè, per exemple, també atropellen tudons. Bé, perdona que faci distincions, però és que per jo no és el mateix que atropellin una geneta o un mart,
sí,
que un tudó. No ho trobes, perquè és que, clar, és que no n'hi ha de mars i genetes. Tu, perquè estàs avasat a veure en nebre, ja fas que fa molt d'any que no em veig.
Clar, però pensava una cosa. Els animals que s'atropellen, llevat de casos puntuals, n'hi ha una sèrie d'espècies que sí que és vera que, des del punt de vista de conservació, és un factor d'amenaça molt important, però penseu que el top 5, diguem, de les 5 espècies més afectades són espècies abundants, malgrat que potser nosaltres no el sabem. L'eriçó, per exemple, de terra és una espècie molt abundant a les nostres illes.
Tanta sort.
El que passa que la probabilitat que nosaltres, quan anem a donar una volta, en trobem qualcun i el vegem, és baixa, més que res per aquests hàbits nocturns. Amb un mart passa tres quarts de lo mateix. Un mart, el mart, en el cas concret de Mallorca, està bastant estès, amb unes densitats importants. El problema és que no estem avasats a veure-lo amb una certa freqüència. Però és un indicador de que si tenim molt d'animals atropellats, per aquestes espècies també mos indica de que són abundants. Jo me preocuparia, per exemple, per espècies com l'òliba, per exemple, que
ostres,
abans se'n veien moltes més,
sí.
Hi havia més registres, però darrerament estem veient històric dels darrers 20 anys, el nombre de registres d'atropellaments de mars, d'òlibes, sembla que va amb una tendència decreixent. I això, potser, sí que és vera que s'hauria de valorar i analitzar amb més calma, però aquestes espècies, per jo, són les que ens han de fixar un poc més, perquè és vera que en el cas de mars, genetes, la cosa pot pensar que és molt, molt preocupant, però ja vos dic, és més una qüestió de que, indicador de que és abundant l'espècie.
Clar. No, jo no m'havia tornat a pensar-ho, però clar, les olives, les olives sí que... Sí que és un animal, clar, és que me n'ha quedat molt pot de rapinyaires. I no sé si és bo o dolent, però jo ara em començo a veure per Palma. Tu què ets entès? És bo o és dolent que jo ara vegi olives per Palma, per aquí, per de Betxa Ràdio, per el polígon de Llevant, per de Bés, el carrer Colliure, per l'escorxador... És que jo no sé si és bo o dolent, és que em veig...
En realitat, mem, si hi ha menjar, eixiran. Vull dir, perquè realment una oliva a zones urbanes, sobretot eixirà si té rates, si té ratolins, i per ella és bo. Ben igual que, per exemple, per segon quins espais de Palma, que hi ha també, que se diuen sabatlins, no? Que es vespre, per exemple, segon quins espais se'n pot veure de sabatlins, i és perquè tenen l'hàbitat bo i estan refugiats allà. No crec que sigui una qüestió de que sigui bo o dolent, i són allà, el que sí que s'ha de mantenir és que puguin continuar sent. Perquè en realitat, per exemple, una oliva que estigui a Palma, pues no deixa de ser un controlador de rates i ratolins. I és una espècie que ajuda a controlar que aquestes poblacions de rates i ratolins, que en els humans no ens acaben d'agradar massa, o una sèrie de humans no els acaben d'agradar massa, estan controlats d'aquesta manera.
Després, hi ha les carreteres amb més incidència. El que Palma dins la carretera de Manacor, que en realitat arriba fins a Cala Ratllada, són 80 quilòmetres. Per tant, des d'aquí, des de la ràdio, fins a Cala Ratllada són 80 quilòmetres, home, per extensió i també per velocitat, perquè la carretera més llarga que a Mallorca és la que va, diguéssim, d'Andratx a Formentor, que són 120 quilòmetres, però en canvi ja no hi ha tant d'atropellament, m'imagino que passa velocitat, no? Perquè, clar, quan va a 60, s'atravessa un coní, i si en damunt dos els llums de vespre, que se queden allà enlluernats, malo, mal de fer no atropellar-lo, no? S'ajunten molt de factors.
Que només de... No és només una qüestió de velocitat, és una qüestió també d'intensitat del tràfic. Després estem xerrant d'un espai... Perquè no és per igual a tota la carretera. Penseu que hi ha zones més rectes, on també s'agafen més velocitat, hi ha més incidència d'atropellaments. Hi ha una variació també especial, temporal. En el cas de, sobretot, estiu, és quan pega el repunte, diguem, d'atropellaments, però també és que la flota de mòbil en l'estiu és molt gran. I, per tant, això també afecta. Jo crec que això... canvia moltíssim, i no només a nivell de Mallorca, sinó també en funció de l'illa. I hi ha una cosa important, també, i és el nombre de persones que enregistren. A Mallorca és on tenim més gent que està enregistrat. Penseu que aquest projecte són de 70 persones que enregistren informació a totes les illes, però gran part d'ells són de Mallorca. Les altres illes queden, diguem, inframostratjades, perquè ens entenguem, i realment aquí sí que ens agradaria en un futur, pues, que la gent pogués contribuir encara més. No?
També és autopista... que passa per Inca, perquè en realitat ara s'atura la darrera rotonda de la Pobla, és una de les que tenen més incidència, igual que la carretera de Sineu. No sé si és per una qüestió de falta d'il·luminació, podria ser, o no hi té res a veure.
No, mem, depèn de les espècies, perquè clar, nosaltres ara mirant termes absoluts, no?, de nombre total d'atropellaments, però dependrà molt de l'espècie. Sí que és vera que hi ha espècies que, si està més il·luminat, tindrà més capacitat de veure venir el cotxe, que no, jo que sé, espècies més nocturnes que vingui un cotxe, o sigui, més llum no fa...
Messi, aconseguim recuperar en Samuel Pinya, que és el director del projecte de l'Observatori d'Atropellament d'Animals Silvestres. Repetint les xifres, l'any passat ells han detectat 2.051 animals atropellats. Això són gairebé 6 animals diaris. I segons ens acaba de dir el mateix Samuel, això només és la punta de l'iceberg. És a dir, aquests 2.000 animals atropellats podrien ser perfectament 4 o 6.000. perquè quan un animal atropellat queda a la vorera de la carretera, si des cap d'un parell de dies els han menjat els corps o les gavines o un altre animal que mengi animals morts, és mal de fer contra l'os. També te deia, Samuel, ara que ja han recuperat l'autopista d'Andratx, l'autopista que va de l'aeroport a Campos, i vosaltres demaneu mesures de mitigació en trams especialment conflictius. Clar, jo t'he dit això de l'il·luminació perquè me pensava que era això. Quines podrien ser aquestes mesures per evitar que morin tant d'animals?
Mira, lo primer de tot és senyalitzar de qualque manera els trams més conflictius. Vull dir, el conductor ha de ser conscient que està passant per un tram on hi ha una probabilitat elevada de que pugui col·lisionar amb un animal. Clar, nosaltres, les nostres illes, a priori no tenim grans animals que ens puguin fer...
Sí, Samuel. Sí, Samuel. No, l'hem perdut. Vos estava contant amb Samuel que, clar, nosaltres no tenim grans animals... Clar, tot d'una hem pensat en aquella imatge d'una senyal de perill que surt un cèrvol que, segons quines bandes de la península, figura aquesta senyal de perill amb un cèrvol que vol dir que en qualsevol moment te pot botar a la carretera un cèrvol o un animal salvatge, i que per això vagis alerta, moderis la velocitat, però clar, és que aquí les vaques no surten destancat. Com a molt, el que sí està passant darrerament es troba té cabres a les carreteres. Això sí que ho hem pogut constatar, sobretot a la part de Calvià, a la part d'Estramuntana, fas un revolt i te topes una cabra. I això pot haver-hi un accident bastant greu. Però si no poden recuperar en Samuel, no me mirem, a més, si el poden recuperar, perquè és que ens resulta molt xocant que damunt que siguin 2.000 animals atropellats a l'any, de 68 espècies distintes, entre elles animals com la geneta i el mart, que afortunadament en Samuel mos ha dit que el fet que t'atropellin vol dir que n'hi ha, i que, per tant, mos han de preocupar més que ja no es trobin animals atropellats, com per exemple l'òliba, perquè això vol dir que ha davallat la població. I nosaltres anàvem completament a l'enrevés. Els animals més atropellats, per ordre, serien l'eriçó, perquè, clar, pobre, camina molt poc a poc, el coní, que ja sabreu que de vegades queda enlluernat en sol llums, el mart, i la geneta, que, com ha dit en Samuel, si són atropellats vol dir que n'hi ha, per tant, el manco un servidor s'ha quedat més tranquil, el tudó, que de vegades, fins i tot d'impalma, com els coloms, sembla que fossin sords, ara de manera a manera Samuel, perquè de vegades no se'n retiren quan passa un cotxe, la llebre, que també, afortunadament, vol dir que n'hi ha, i és moix domèstic. Samuel, això d'aquests conills se queden enlluernats en ses llargues, a mi m'ha passat, i de vegades he hagut de davallar del cotxe i fer-li com un parell de manvelletes en el conill perquè el conill partís, perquè se queden... A mi m'ha passat, això encara passa, o precisament hi ha gent que no frena i s'endú el conill per endavant.
Aquí està, vull dir, el tema és que gran part d'aquestes col·lisions o d'aquests atropellaments són és perquè el cotxe no atura. De totes maneres, per una qüestió també de pensar, diguem, en la nostra seguretat també, però també en el benestar animal. Però sí que és vera que segons la velocitat que nosaltres anem amb el cotxe, se mos creua qualsevol animal que estigui per davant, pegar una frenada brusca, si tenim a darrere vehicles, o pegar una volantada brusca, al final t'estàs arriscant la vida tu.
Sí.
I, evidentment, no recoman pegar una volantada ni aturant-se ni res d'això. Més que res perquè estem jugant la vida nosaltres i no només nosaltres, els que venen a darrere. És vera que moltes vegades se queden estorats amb el llum, és normal, nosaltres mateixos quan ens peguen una enlluernada, jo penso que un actor que està en el teatre i recorda i peguen un foc a la cara i se queda que no veu a ningú, això mateix que els està passant als animals quan passam a una velocitat determinada que els està enlluernant.
Una darrera pregunta que jo ara deia, que no sé si és que són sords o si no, o si tenen un sentiment d'esperill més llunyà que nosaltres, però estudons i escolons, per exemple, a Palma, t'estic xerrant aquí de fora, tu vas en seu cotxe, ja pot pitar, que no se'n retiren, que és que no hi senten bé, estan tan troquelats de viure entre nosaltres que no mos tenen por, perquè també jo em veig d'atropellats. Per què reaccionen tan tard estudons i escolons? O és que són així?
Aquí hem de diferenciar entre els atropellaments que s'hi donen dins ciutat i els atropellaments que s'hi donen, diguem, a les carreteres de fora ciutat. Les de fora ciutat, gran part dels casos són tudons, que aquest és un animal salvatge, normalment de zones forestals i això, que no és que hi hagi un atropellament que aquest animal estigui a la carretera i el cotxe ho passi per davant, sinó que l'animal està travessant la carretera volant, però fa un vol baix. I amb aquest vol baix, moltes vegades col·lisiona en la part del vidre o la part de dalt del cotxe i allà s'abonea l'atropellament, la col·lisió. Però realment no és que estiguessin allà aturats. Dins ciutat sí que sol passar això, tot i que també peguen per aquest vol baixos. Dins ciutat sí que sobretot, però ja no serien tudons, sinó que serien coloms.
D'acord.
I en estat dels coloms sí que seria per atropellament, algunes vegades seria per atropellament, igual que tortores i això, que estan a zones urbanes, pues que són més això, més acostumades a que no veuen un cotxe com un perill i estan per allà, perquè normalment les cotxes solen aturar i ciutat perquè no van a velocitats molt elevades, que diguem.
Dir que molta gent contribueix de manera desinteressada donant informació sobre atropellaments documentats a través de l'Observatori d'Atropellaments d'Animals Silvestres de Balears. Podeu fer una fotografia, dir l'hora i el lloc on ha ocorregut, si teniu ubicació de Google Maps, qui ho ha aportat i ha portat el vostre granet d'arena a l'Observatori d'Atropellaments d'Animals Silvestres de Balears, perquè la veritat és que molta gent ha contribuït en aquest estudi, que quan diu el Samuel, és només la punta de l'iceberg, que podria ser la xifra molt superior en aquest 2.000 animals atropellats que parlam. I a més ara, el vostre projecte entra en una nova fase de centrada en l'anàlisi científic, detallada en s'informació, en coordinació amb la universitat, que analitzaran totes les espècies i els patrons de vulnerabilitat de segons quines espècies. Una feina que desconeixíem, Samuel Pinya, i que volem posar en valor, perquè la veritat és que la nostra fauna és de l'home més maco que tenim. Veure una arissona travessant la carretera és una cosa que no té preu. Per això que m'has dit que si ets atropellen vol dir que n'hi ha. Mira, ara m'he preocupat per saliva, que també m'agrada molt, però mira, queda aquest consol, però no per això hem de ballar la guàrdia. I si doneu les llargues a un colom i queda a un colom, perdoneu, o un coní, i queda enlluernat, pitau, no l'atropelleu, pobre animal. Samuel Pinya, enhorabona per aquest projecte i estarem en contacte per saber com se pot aportar aquesta senyalètica a les zones on hi ha atropellaments per evitar-los, precisament. Moltíssimes gràcies per contactar amb nosaltres, Samuel.
Moltes gràcies a vosaltres.
Nosaltres ara d'aquí un minut, després d'un consell, pegarem fins a Felanitx, perquè com fan tots els ajuntaments de Mallorca, han gastat un dot verim en renovar canonades per aturar les fuites d'aigua, perquè aquí, si una cosa no mos sobra, és l'aigua. No vos mogueu.
IB3 Ràdio és diversitat.
IB3 dona una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal, que treballa per impulsar l'esport minoritari i promou projectes socials i educatius, fomentant la inclusió, els valors i les oportunitats per infants i joves. Per més informació, podeu visitar el web palmafutsal.com. IB3, tots donam una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal.
Balears. Som en Xema Font, vos donant la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutsis, la ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? On estirien? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
Agua i set. Serio problema cuando uno tiene sed, pero el agua no está cerca cuando uno quiere beber, pero el agua no está cerca.
Agua de Jarabe de Palo. En parlant sovint, però és que tot Mallorca té un problema que ve de 50 o 60 anys enrere, que és l'antiguitat de les canonades. Parlant periòdicament de tots els ajuntaments, i avui ho fem en Fadanís, que ha fet també una important inversió per aturar la pèrdua d'aigua potable a través de les canonades dels dipòsits, perquè no mos ho poden permetre. A Mallorca no mos sobra gens aigua. És la major inversió que ha fet Fadanís en qüestió d'aigua, i per això connectam amb Quique Garzón, regidor d'aigua de l'Ajuntament de Fadanís. Bon dia, senyor Garzón.
Hola, bon dia, com anem?
Bueno, la finalitat és fixar les pèrdues en un màxim d'un 17%, com estableix el pla hidrològic, perquè és que hi ha municipis, ara no diran noms, que perdien més de la meitat, eh? Però, bueno, vosaltres heu posat fil de l'agulla i no sé si ara ja heu arribat o si ja heu acabat i heu arribat en aquest 17, com estableix el pla hidrològic, perquè l'aigua fugi sempre en fuig per qualque banda. No se pot contenir tot.
Sempre
tota.
Trobo puesto.
Sí, sempre.
No, bé, encara no hem arribat en el 17%. Ara hem començat, reparant i impermeabilitzant els depòsits, que ja és una bona inversió. Ara estic canviant tots els comptadors, que deuen dur ja més d'un 90%. Claro, això ja farà que pugui més el rendiment i per tant, baixi el tant percent de pèrdues, perquè, claro, hi havia molt de comptadors que estaven aturats, claro, no comptaven, i això eren metres cúbics perduts o no comptabilitzats. Clar. I, bueno, supant que en els pròxims dos mesos estaran tots canviats i ja en el primer trimestre, la facturació del primer trimestre, ja podrem valorar un poc més com ha pujat el rendiment. També han començat també a canviar aquí a onades una sèrie de carrers, que han començat fa 10 dies, que també és una bona inversió, 560.000 euros, i, bueno, així a poc, en dos anys i mig haurem fet més que en els darrers 20 o 30 anys i almenys pujarem, ja que d'aquí a més d'un 20 o un 30% el rendiment.
Perquè les canonades devíeu tenir el mateix problema que la resta de Mallorca. Canonades de 50 o 60 anys, d'uralita, i croades de per tot, no?
Correcte, sí. Ja, de fet, és que res que estigui canviant, ja hi havia més abraçaderes que tubo, quasi.
Mare de Déu.
O sigui, mira, sí. I mira, això serà una bona inversió i ho coneixeràs, poble, i així no emprenyarem tants en els ciutadans del poble, perquè, claro, s'havia de reparar la canonada i s'havia d'aturar l'aigua. I ara així, canviant ja tots els carrers conflictius, perquè ho entenguin, pues, ja no haurem d'emprenyar més en els nostres veïnets.
I també heu impermeabilitzat els dos depòsits perquè fa anys que hi havia esquerdes que feien que per gravetat se perdés aigua, i ara també en els dos depòsits també s'ha adobat això. Ja no se perdrà aigua en els dos depòsits perquè estan impermeabilitzats.
Correcte, sí, això ho vàrem acabar fa uns 3 mesos i ja s'han reparat, dos s'han impermeabilitzat tots dos i ja, clar, ara ja no perdran aigua i vulguis o no també és una quantitat de metres cúbics que guanyarem, bueno, la deixarem de perdre.
I pressió, perquè crec que heu guanyat pressió d'aigua davant aquestes esquerdes, perquè, clar, ara, com que l'aigua cau per gravetat, cau més pressió, i heu guanyat, quan obriu el grifó, sembla que s'ha guanyat un poquet de pressió.
Sí, se guanya un poc de pressió, però sobretot se coneixerà quan hi havia les canonades. Hi haurà que res, que quan canvien les canonades, pues, els hi pujarà, no t'ho dic, molt, 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 però ho coneixeran. Però d'un mig quilo te pot pujar perfectament. Clar. I això, volia o no, els pisos que viu un tercer pis, pues, li arribarà li donarà més, més precisió, o sigui, ho coneixerà
clar,
bé.
Clar. I també heu parlat compte dels arcs que en parlàveu, edificis i espais públics, que ni tan sol n'hi havia, no? I així com a mínim sabreu, és que podreu fer com un estudi del que realment és la despesa d'aigua a Felanitx per primera vegada en molt de temps.
Sí, la veritat és que vam instal·lar, això ja fa un any més o menys, vam instal·lar com tots els edificis públics, bueno, fins i tot rotondes, i jardins i parc, bueno, edificis públics en general, i n'hi havia algun que en tenia, però tampoc comptava, i ara pues, ja s'ho du un control, i ja, per exemple, si hi és una fuita a una rotonda o a un jardí, pues ja ho veurem, ja en soc comptador de telelectura, ja te bota i ja també donem un control i això du que tinguem un major rendiment perquè això era aigua que no estava comptabilitzada.
Clar, exacte. I també heu parlat dels mesuradors de clor, el que en castellà se diu cloro, perquè sí. per potabilitzar l'aigua. Això, jo m'imagino que vol dir que fa la nit l'aigua del grifó és bona per beure, perquè a molts de pobles de Llevant no se pot beure. Vosaltres la podeu beure?
Sí, 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 la podem veure. És veritat que tenim, com a tots els pobles, bastants el problema dels nitrats, però estem en el límit i per ara se pot veure. Sí, 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 o sigui, està... És potable, és potable.
Tanta sort, perquè tot el Llevant està afectat per aquest problema que també fa bé de fa 50 o 60 anys, de quan no se mirava prim, en els controls, en l'hora de nitrats i esporins de l'agricultura, però clar, què sabíem fa 50 o 60 anys de tuberia d'uralita, de canonades d'uralita i de nitrats i de... Això, clar, després, quan xeques, quan destapes, te trobes un problema i te'n trobes un altre, però les coses fa 50 o 60 anys no podem culpar ningú, això, les coses tenen, l'evolució té això, que anem aprenent a base d'assaig, error, en qualsevol cas és una bona notícia, estan parlant amb tots els ajuntaments de Mallorca, tothom està fent el mateix perquè així d'una vegada per totes garantir la pressió i sobretot que no se perdi aigua, que no se perdi aigua perquè no mos sobra gent. Enhorabona i doctor Felanitx, Quica Garzón de la regidoria d'aigua de Felanitx, enhorabona a tots els felanitxers perquè creu-me que s'aigua quanta falta, com sé que en soc empolar, quanta falta, te posa les mans en el cap. Moltíssimes gràcies per atendre'm-nos, senyor Garzón.
Gràcies.
Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Bon dia. Dia. Bueno, bon nosaltres dia. Ara anem a la nostra radiografia mallorquina.
Radiografia mallorquina, amb Joan Farrés.
És una radiografia mallorquina que ens fa mirar cap a la mà, cap al col·lectiu, que hi passa molta estona. Avui parlam de pescadors.
Mare, vull ser pescador. No m'ho privis, dolça mare. Ja sé en quanta buidor es deixa la mort del pare. Mare, vull ser pescador. Vull ser pescador.
No hi ha música més marinera que les havaneres, en aquest cas dels arpellots. I és que l'actualitat me fa parlar dels pescadors després de l'aturada i de les protestes del passat dilluns pel nou reglament europeu de control de pesca. Dimarts sabien que s'havia arribat a un acord per flexibilitzar aquestes mesures i avui volem aprofitar la notícia per segurament quin és el present d'aquest gremi a Mallorca, Joan.
Idò, sí, Jaume, estan pendents d'aquest acord, el qual fa que els pescadors tinguin, en aquest cas, una primera conformitat del que semblava que seria molt més preocupant per al seu gremi, després de l'aturada, que recordem que hi va haver dilluns, i les protestes. El Ministeri i el sector han pactat flexibilitzar l'aplicació del Reglament Europeu del Control de Pesca, però aquesta mesura i aquesta decisió ens fa tornar a reflexionar també, no?, en aquesta radiografia mallorquina que fem avui sobre el futur de la pesca aquí a Mallorca. Per això, em volen parlar amb el president de l'Associació de Cofreries de Balears, amb Domingo Bonnina, que ja poden saludar. Domingo, què tal? Com estàs?
Bon dia i gràcies per donar bou. bé, després de tot el que va passar ahir, però em dic que estem satisfets.
Això vos anava a dir, què suposa aquest acord d'entrada i quines millores vos garanteix aquest acord?
Bueno, jo de primera la reflexió que jo faria és que hem d'arribar un dia de paralització, un dia d'aturada per poder aconseguir aquestes coses. Què és el que ha passat per poder, diguéssim, flexibilitzar i adaptar la norma perquè se pugui complir. Si això se podria fer, perquè no se va fer des del primer moment i m'hauríem evitat una setmana i algo d'infarto, perquè la gent, els patrons, encara que tinguessin clar que estava en un període d'adaptació, escolta, la possibilitat de que te puguin sancionar no és gens agradable. Això és la primera reflexió.
Domingo, actualment, què suposa dedicar-se a la pesca professional a Mallorca?
Bueno, jo ahir ho vaig dir. És una... aquesta frase famosa o que se'm sol emplear, que és morir d'èxit, pues, la pesca, jo diria que és fiel reflex d'aquesta frase. Si algo ha de fer que el sector pesquer desaparegui, o si algo hauria de fer que el sector pesquer desaparegui, la falta de recurs. Però, clar, històricament, nosaltres, que som unes illes, que han tingut una flota relativament petita i adaptada a la realitat de la nostra demanda, mercat local, suposo jo que dia d'avui, que som unes illes que sense solidaritat mos crea un problema, que el nivell de vida és diferent, que els costos de producció són diferents, perquè tot el que mos ve de la península ho paguem més car, i que exportar d'aquí a la península és molt, molt, molt complicat perquè el transport en creix, suposo jo que a un insular pues això no li ve de nou. Quizás un peninsular li ve de nou, però a nosaltres no. Tota aquesta realitat fa que nosaltres tinguem els recursos en molt bones condicions. Miri, l'altre dia un mitjà de comunicació me demanava una valoració damunt un informe que ha fet Oceana, que mos posa com a exemple d'una pesca responsable. Que Oceana mos posi com a... no me va fer un trauma, però quasi. Perquè Oceana posi en valor el que estem fent aquí ja és una cosa per tenir en compte. Clar, són diferents i això pues, no se valora. En canvi, la gent està desitjant jubilar-se per tota aquesta pressió burocràtica.
Per tant, qui se voldrà dedicar ara mateix a la pesca a Mallorca? És a dir, si hi ha una persona que mos escolta, què és el que li pot atreure ara mateix dedicar-se a la pesca a Mallorca?
Bueno, la pesca no és... O sigui, la pesca no s'ha de valorar per la importància que pugui tenir en el PIB de les Illes Balears, que no sé si no estic equivocat, és un 0,01. O sigui, és ridícul. Si el camp és un 0,5 o per la darrera estimació que vaig sentir, la pesca és algo més. La pesca és cultura, la pesca és tradició, és turisme. És una manera de viure en contacte amb la natura. Si tu tens mentalitat de viure o fer feina a una oficina, no te fiquis, però si tu t'agrada el contacte amb la natura, sincerament, tenim la millor oficina que puguem tenir en les millors vistes del món, una barca enmig de la mà. És cert que ve mal temps, és cert que ve calor, és cert que la climatologia afecta, però ara me posaré un poc romàntic, la lucha de l'hombre contra la naturalesa, contra el mar. Però en el final és alimentació. I si volem menjar caldereta de llagosta, si volem gambes de soia, si a Eivissa i Formentera volem continuar fent bullit de peix, pues, darrere tot això, que molt de pit la ciutadania, sí, xerres de caldereta de llagosta, de gambes de soia o de bullit de peix, però com un plat esquecit de la gastronomia, però no va lligar o no pensa que perquè hi hagi això hi ha d'haver pescadors, perquè si no hi ha pescadors no hi haurà això. I això s'ha de tenir en compte. És una feina apassionant, que agrada. Bueno, ha d'agradar, però que has de tenir una mentalitat diferent i diferenciada. Has de tenir esforç, sacrifici, es camp molt ben amoblat, perquè has de preveure, en l'estiu fas feina per preparar si ven i en si ven per preparar. O sigui, has de tenir el camp molt ben amoblat també per fer aquesta feina. Però és molt apassionant i és molt guapa.
Quina és la següent lluita, a Domingo, de la qual ho estàveu preparant? O que és on estàveu alert encara?
Bueno, realment, durant 5 anys hem vengut, i tu saps perquè has estat pendent del tema, d'un reglament que afecta les barques d'arrossegament, que són la columna vertebral del sector pesquer, i enguany, de qualque manera, mos han tranquil·litzat perquè ja mos han donat més dies, o sigui, ja no anant de baixada, ara ja començam a recuperar dies, però sobretot lo important és que no mos han reclamat més accions restrictives. És a dir, fins ara mos llevaven dies, lo de ser mai a les xarxes de 45 i de 50, a la corona, zones de veda, tot això, pues, mos han donat més dies que en el 20, algo més de dies que en el 25, i mos han deixat les mateixes normes del 25, lo qual, per nosaltres, ja és un èxit, perquè podran començar a planificar des del dia 1 de gener fins al dia 31 de desembre. Que podran... Quins són els objectius? Que sigui un any el més normal possible, aneant-s'hi molt recuperant, perdona l'expressió, psicològicament, d'aquests traumes de 5 anys enrere i d'aquestes res 10 dies que han estat molt durs per la gent de la mà.
I de Domingo, esperem que sigui. Com a president de l'Associació de Confraries de les Balears, moltíssimes gràcies, com sempre, per atendre els micròfons d'IB3 Ràdio. Gràcies, Domingo.
I a vosaltres per donar-nos bou.
Tres ràdios, història.
Diumenge, a les 12, segueix amb Esports 3 en joc el futbol de segona federació amb els equips balears.
Gol del Porreras, gol del Porreras, gol del Porreras!
I a primera divisió, tota l'emoció del Metropolitano, del partit Atlètic de Madrid-Reial Mallorca. Després de la victòria contra l'Atlètic Club, els mallorquinistes cercaran donar la sorpresa a un dels estadis més difícils de la Lliga.
Lo primero que pienso que esto no sé si es sano, lo primero.
El millor futbol se sent a Esports 3 en joc. I també veu el canal de YouTube Divetres.
El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
Música de cinema, amb mayúscules, per parlar de cinema. Maurice Jarre va guanyar l'Òscar a la millor banda sonora l'any 1963 per aquesta inoblidable música de Lawrence d'Aràbia. I és que mos posàvem nostàlgics i pensàvem en el cinema d'un temps, les fotos d'un temps és el que parlarem ara. Vivim en l'època en què més fotos feim de tota la història. No hi ha persona a tota la Terra que no tingui una càmera fent fotos, fent vídeos. Tenim el mòbil ple de milers de fotos que ni sabem que tenim. Feim vídeos de tot el que veiem. No valorem les fotos quan abans era un vertell de tresor. Les xarxes són un abocador infinit d'imatges sense valor. I amb tot això, el director mallorquí Jaume Carrió, guanyador d'un Goya per Woody on Woody fa un parell d'anys, ha agafat aquest tema pel seu darrer curtmetratge, que es titula Les imatges arribaren a temps, que ja ha presentat en el Cine Ciutat. Jaume Carrió, bon dia, com estàs?
Què tal, com anem? Bon dia.
Bueno, d'entrada, molt va saber greu que les nominacions d'en Goya no ha hagut sort en guany. No hi pots anar sempre, no, Jaume?
No, exacte. No hi podem anar sempre. És una pena perquè... Hem estat a prop, podem estar contents d'haver-nos considerat candidats, que ja és una cosa que no tothom que se dedica a això ho pot dir. Per tant, per un curtmetratge com aquest ja és més fora de lo que esperava arribar, perquè en els curtmetratges, no sé si algú ho fa així, però no els han de fer per aconseguir aquest tipus de reconeixements, sinó perquè realment volen contar una història.
Clar. Efectivament, l'essència del curt. Sí, són 6 minuts de durada, les imatges arribaren a temps, i de tota aquesta nostàlgia de la qual ja parlava, de quan jo era petit teníem un àlbum de fotos, per cert, ara en faré un o dos a casa nostra, amb fotos triades, per poder mirar fotos. Però tot va venir a partir d'una imatge d'arxiu del teu tio, que va sortir a la televisió. Conta'm com va ser aquesta inspiració, què passava amb aquesta foto, amb aquesta imatge d'arxiu.
Clar, en realitat, el punt de partida del curtmetratge és els dies després del desastre de la Dana de València, i amb unes imatges que arribaven més directament, diguéssim, directament a la nostra mà, a través de les xarxes socials, a través de stories d'Instagram, a través de vídeos compartits de manera, diguéssim, casolana i immediata. Aquestes imatges, d'alguna manera, són bastant diferents en els tipus d'imatges que jo recordava que havia fet jo mateix anys enrere, l'any 2007, quan el torrent d'Espoles se va desbordar. I jo, amb una handicam, vaig sortir en el terrat de Can Eva a veure el que estava passant, i ho vaig voler, d'alguna manera, documentar. Ho vaig deixar gravat, però sense saber si mai aquestes imatges arribarien a sortir en lloc, si serien emeses, o si serien un simple record, diguéssim, íntim, no? I què passa? Que quan vaig començar a filar un poc l'història, vaig trobar en que el meu predi jove, que de fet va morir fa ara poc més de 2 anys, havia estat entrevistat com a veïnat d'aquest desastre que havia passat en el torrent d'Esporles. I això va ser un poc el punt de partida, o és el que em play com a detonant de la història que estic contant aquí, que al cap i a la fi és un viatge que mos du a veure com els formats de pantalles, la tecnologia audiovisual mos ha duit a capturar record de manera diferent, però en un període de temps realment breu, en menys de 20 anys.
Sí, veritablement, perquè aquestes imatges del 2007 eren en 4/3, segurament eren en High 8, una tecnologia que avui en dia ja per reproduir-la es mal de fer. Tu comences, les imatges arribaren a temps amb un pla perfectament quadrat, crec que més quadrat que els 4/3, i vas canviant de formats. Fins a arribar en aquest 16:9 invertit, vertical, incomprensible de la xarxa social d'avui, que dic, per què vols un mòbil tan gros i tan gran si graves en vertical? Sí. És que és absurd, Jaume.
Clar. No, mira, per un costat, jo entenc lo de incomprensible, però és que la tecnologia mos ha duit a emplear-ho d'aquesta manera. Vull dir, jo realment no culpa a la societat en general, i m'hi vull incloure jo, per emplear-ho així. El tema és que mos hem acostumat a que tot allò que mos envolta, d'alguna manera, és digne de ser compartit de manera immediata amb la gent que tenim, diguéssim, connectades a les nostres xarxes. Però hem d'admetre, si fem com a, no, aquest procés com a de reflexió cada un, hem d'admetre que molt poques vegades realment és tan interessant això que mos passa, i per tant potser mos podríem estalviar aquella gravació que no té cap tipus d'objectiu.
Sí.
Per això, aquesta reflexió que he volgut fer en les imatges arribaran a temps, que com tu deies en el principi, gravam tant i tant i tant i tant que perd valor el fet d'aquesta gravació que hem fet, sí. I ja no recordam ni què tenim gravat ni què no tenim gravat. En canvi, el dia després de lo de Sedana, quan mos van despertar en ses imatges del desastre, immediatament vaig recordar que de ses coses poques, vull dir, de ses poques coses que jo tenc gravades, tenc el material aquell del torrent d'Esporles. Però segurament, si ara me demanes l'any que ve quin material tenc gravat de l'any passat, jo no recordaré ja el que tinc, perquè jo sóc el primer que grava i grava i grava. No penseu que és una cosa que jo dic que només fan els altres.
Clar, però és que tu, que amb aquesta reflexió, per cert, se veu en off tu mateix,
sí.
I es cuit d'escurs també, és que són tot imatges d'arxiu. És que com han canviat, com a societat, la nostra relació amb les imatges, allò, això mateix que tu deies ara, que jo tinc una caixa de fotos de quan jo era petit, meu pare i meu mare, i per allò és un tresor. Per allò, si ara perds la targeta SD del mòbil, mira, mala sort, que tenc 3 o 4 còpies de disc durs,
sí.
I antigament no hi havia cap còpia, guardaves els negatius, i era com un tresor, una foto. Ha perdut valor, és que ha perdut valor.
Ha perdut valor, sí, i sobretot ha perdut valor el fet de recuperar-ho. O sigui, vivim a un món on l'immediatesa de l'apartat audiovisual és tan important que les fotos que mos varen fer l'any passat no són tan importants com les que mos farem d'aquí una hora i quedarà publicada, a lo millor durant 24 hores i mai més se'n sabrà.
Cert.
Per tant, és simplement una relació diferent que tenim en l'audiovisual. I no deixa de ser curiós, i això és una idea que he tingut, ja no arrel del curs, sinó arrel de les vegades que n'he pogut xerrar. Mos hem convertit, sense ser conscients d'això, en cronistes audiovisuals de la nostra època, però ningú mos ho ha demanat que ho siguem. Ho som de manera o inconscient o accidental. Aquesta gravació que fem de manera impulsiva i sense pensar, sí que té un valor, però se dilueix al mig de l'excés de gravació que
exacte.
Hi ha.
Exacte. Exacte. Com més n'hi ha, més barat va. Com menys n'hi ha, més sí. Car és. I ara hi ha tantes sí. Fotos, quan se va posar de moda fer-se les fotos dels peus de la platja, per la moda de Déu, és
sí,
que allò...
Sí,
mira quin plat estic dinant. Quant de fotos de plat de paella i de bava a Espanya. Quina cosa més ordinari. És que ja és, que és una cosa ja... Escolta, i a més, just ara, quan mos havíem lliurat dels 4 terços, havíem aconseguit tenir els 16-9. A que nostre mos arriba... Antigament se parlava imatges cedides per vídeo aficionat. Ara tot d'una segona si són sí. De visió aficionat perquè se són en vertical. No ho trobes?
Clar, totalment. No, mira, el tema és això. Jo, el que és la forma de la pantalla no me desagrada especialment. Jo l'únic que vull fer és una espècie de crida d'atenció en el fet de que entenguem que els formats de pantalla d'alguna manera s'han de pensar abans d'emplear. Quan nosaltres a la història del cine no han estat una cosa simplement gratuïta. Depenent del tipus d'història que vulguis contar, serà millor enquadrar-la d'una manera o de l'altra. Antigament, la gent que ve del món de la fotografia, en la foto en la mà, la pot girar sense cap tipus de problema. Vertical, vull dir, la fotografia va d'alguna manera, la fotografia domèstica, quan ja tothom tenia càmeres, ja entenien el fet de que hi havia fotos que quedaven millor enquadrades en vertical i d'altres que quedaven millor, diguéssim, en panoràmic. Però, a dia d'avui, jo el que veig és que hi ha una tendència de la societat a emplear el mòbil, tant foto com vídeo, en vertical, sense pensar en el que té davant.
Yeah.
Vale? O sigui, tenim una eina que se pot girar i decidir com ho vols, però han deixat de fer-ho perquè les xarxes socials mos han imposat que el format vertical és el que funciona millor i ja no qüestionem el que tenim davant. Per tant, fem fotos de grup de 50 persones en vertical i veiem més cel que persones. És així, ja està, no n'hi ha d'altre.
Jaume, veig que se pot veure per internet. T'anava a demanar per on, on el poden veure. Perquè digue-ho tu, no ho vull dir jo, perquè igual he trobat una cosa que no he de dir. Conta'm, on poden veure les imatges arribaren a temps?
No, a veure, la pel·lícula, si ara qualcú la vol veure, la pot veure a Filmin, és des de fa un parell de mesos, i si no, si teniu la sort i les ganes de veure-la en pantalla gran, la pel·lícula continua el seu recorregut per festivals. Ho dic perquè això de la no nominació no és una cosa que aturi la vida d'aquest curtmetratge, perquè us faci una idea, ara tenim a l'espera de ser anunciats, està confirmat, però no ho he anunciat, uns 10 festivals, però puc dir orgullosament que per tot el món. Val? El primer pic que el podrem veure a les Illes a partir d'ara serà el 28 de gener a Eivissa, en el Festival Eivissine, i a partir d'aquí anirem publicant noves dates per veure-ho arreu del món. Només són 6 minuts, però troc que val la pena veure-ho a una pantalla gran.
I si no, Filmin, ho acabo de veure aquí. No, era trailer el que havia vist. Jaume Carrió, les imatges arribaren a temps. 6 minuts per fer-nos reflexionar. Moltíssimes gràcies, Jaume. Una ferrada molt gran. Un plaer tenir un guanyador d'un Goya en el Dia Mallorca. Salut, mestre. Gràcies. Nosaltres tornem demà. Porteu molt bé. Salut.